Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui es col·loca el pont que ha d'unir Sant Quirze i el barri de la Càndida amb la resta de Lloret. Aquí a Lloret, l'atenció està fixada avui al matí a l'Avinguda de les Alegries. A l'alçada del sector de Sant Quirze, on estan acabant de construir el supermercat Esclat, avui es col·loca l'estructura d'un pont. Permetrà travessar a peu de banda a banda, connectant així aquest sector i el barri de la Càndida amb la resta de Lloret. La passera compta ja amb els pilars a cada extrem. Aquest matí, a quarts de 10, hi posaran l'estructura superior, tota una peça que completarà aquest pont de vianants. Amb aquesta obra es dona pràcticament per acabada la primera fase d'urbanització de Sant Quirze. La previsió és que l'Esclat hi obri les portes a finals d'aquest mes de novembre, per tant, d'aquí a ben poquet. Entre aquesta setmana i la vinent es volen ultimar la resta de detalls, com per exemple una zona de jocs infantils i un camí adaptat, entre altres coses. De tot plegat, en parlarem d'aquí a uns minuts al Bon Dia Bona Hora amb Joan Bernat com a regidor d'Urbanisme. És el tema destacat d'avui dimecres 7 de novembre, una jornada en què ens despertem parlant d'aquest pont, però també parlant d'altres coses que fan referència al nostre municipi. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de Lloret i Vidreres demanen un seguit de millores per a la carretera C63 en el tram que va de Lloret fins a Vidreres a fi d'evitar accidents. Ho han anunciat aquest dimarts en roda de premsa on hi vam ser. A més, entrevistarem el regidor Miguel Gracia. Sabrem els detalls de Firefly, el Lloret Spy Off d'aquest divendres. Queden les últimes entrades a la venda d'aquesta comèdia sobre la crisi. En parlarem amb l'autor del text, Joan Iago. I donarem veu a Joan Romà Ortiz, que ens explicarà com s'ha previst la sessió de portes obertes de l'aula de teatre aquesta nit. La idea és engrescar les persones a fer aquest curs per, sobretot, passar-s'ho bé. I acabarem recordant que avui s'estrena L'hàbit no fa la monja, la primera de les tres funcions que ofereix el Casal de l'Obrera entre aquest dimecres i divendres.
Doncs tot això és el que us volem explicar durant la propera hora, i abans de seguir, fer un apunt perquè des de la funerària Sant Romà ens comuniquen una defunció, la de Montserrat Coll Taulina, que va morir abans d'ahir als 87 anys. Era d'aquí Lloret, vídua de Pere Comas Ribas, i deixa dos fills. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà. I dit això, donem pas a una nova edició del Bon Dia Bona Hora, que com sempre complementarem amb la previsió del temps i l'actualitat general, que avui ve força calenta. A la producció hi tenim a Rosa Giral, a Marc Diva, a Cristóbal Marchant i a Moisés García. I acompanyant-vos aquí en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, amb Miquel Bernis. Cada dia a aquesta hora ja el tenim a punt per donar-nos tots els detalls. Volem saber com es presenta la jornada. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Després d'un matí força fred, el que esperem per avui és un migdia més càlid que els anteriors, amb temperatures que han de pujar més i que s'han de situar ben bé un parell o tres de graus per sobre dels valors dels dies anteriors. Encetem així una tongada de dies en què el migdia serà més agradable. Els pròxims dies, demà i divendres, poden baixar lleugerament les temperatures, però de cara al cap de setmana esperem que encara pugin més i que tinguem una sensació d'estiuet, sobretot diumenge, amb temperatures fins i tot per sobre dels 20 graus al migdia. Per tant, de moment, aquest tram inicial del mes de novembre, com a mínim fins al dia 15, es preveu un ambient poc fred en general i amb temperatures bastant altes per l'època. El vent de Garbí es deixarà sentir avui també moderat, sense ratxes fortes, però igualment protagonista, i encara, de fet, demà en alguns moments del dia continuarà bufant, sobretot a última hora. Esperem que avui sigui un dia amb força sol, alguns intervals de núvols ens aniran creuant, però més aviat poc espessos. En canvi, demà un canvi de temps més important. Demà a la tarda sí que esperem una tongada de pluges que sobretot afectarà comarques de l'oest i del centre de Catalunya, però que a última hora o ja durant la nit també arribarà a deixar algunes gotes en molts punts de la costa i probablement també a la selva marítima. Per tant, plogims o pluges febles demà al vespre o divendres de matinada. En canvi, després s'obriran clarianes. Dissabte, al pas d'un altre front, tornarà a mantenir el cel mig ennuvolat, però no farà ploure. Diumenge farà més sol. En definitiva, successius canvis de temps, però la majoria poc actius i no gaire importants. Com dèiem, les temperatures a l'alça, sobretot les del migdia i especialment de cara al cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Avui ens despertem amb una temperatura a Lloret de 14 graus, ens ho indica tant l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, el Rieral, com el termòmetre que tenim als estudis al carrer Sant Pere, al centre del municipi. I la humitat força baixa per ser Lloret de Mar, ara mateix al 59%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que unànimament avui ve marcada per la notícia de la jornada i que portarà cua. Guanya la banca, així de contundent és el punt avui. El diari de Girona és més explicatiu. Diu que el Suprem rectifica i dicta ara que el client pagui l'impost de les hipoteques. L'alt tribunal va decidir desestimar els tres recursos plantejats i fer marxa enrere per 15 vots a 13 enmig d'una gran divisió després de dos dies de debats. Indignació política mentre els consumidors acusen la banca de pressionar els jutges i ja anuncien recursos a Europa. Podeu llegir aquesta notícia al punt, al diari de Girona, i ara veurem amb en Josep que tota la premsa se'n fa ressò. Una altra de les notícies del dia és la clatellada a Espanya per haver jutjat Otegi sense garanties. Estrasburg dona la raó al líder basc. El Tribunal de Drets, Drets Humans Europeu ha donat la raó al líder basc per unanimitat, però hem de dir que això no suposarà ni cap sanció ni cap tipus de repercussió pel govern espanyol. Això sí, Otegi, recordem-ho, va passar 6 anys a la presó. Més notícies, també en plana política. Tant el diari de Girona com el Punt Avui es fan ressò que el ple de demà a Figueres no inclou la renúncia de Marta Felip. L'alcaldessa té fins al 15 de novembre per plegar i assegura que ho farà dins d'aquest termini, però no concreta el dia. El motiu que s'hagi ajornat aquesta renúncia és per uns dubtes jurídics. Més titulars, també destacat amb una imatge a la portada del Punt, l'empat del Barça ahir contra l'Inter a un gol. I diu que el Barça ja és als vuitens. Diu que va ser un partit en què va mereixer guanyar. Leo Messi, per la seva banda, es va quedar a la grada veient el partit sense jugar, recordem, per aquesta lesió de la qual s'està recuperant. També se'n fa ressò al diari de Girona, que diu que el Barça empata a Milà i accedeix als vuitens de la Champions. Més titulars. Record pels presos polítics als pessebres. Ho llegim a la portada del Punt, on hi ha una imatge també d'un llaç groc fent de caganer. Parla aquest reportatge dels caganers que, com sempre, doncs, juguen amb figures de personalitats. A Girona, l'Ajuntament ha invertit un 20% més a les fires. Creix el públic a espais com la Copa. I sobre aquesta notícia, el que destaca el diari de Girona és que unes 55.000 persones han passat pels concerts nocturns de la Copa. També molt destacat en aquest rotatiu que ja s'han iniciat les proves d'amiant al carrer Barcelona de Girona. Hi ha una imatge de l'extracció de mostres que va començar ahir al vespre. S'extrauran mostres en 20 punts i l'Ajuntament calcula que tindrà els resultats d'aquí a un mes. A Sant Jordi Desvalls han de pagar 45.000 euros per no haver declarat uns sous a càrrecs. La Nilstar de Blanes arriba a un acord amb Endesa i recupera la llum. També és notícia que a Blanes un motorista s'encasta contra el cap i en destrossa la porta.
Més titulars de la jornada. Bé, bàsicament, Maria, tots els titulars fan la mateixa referència i és que el Suprem es desdiu i retorna als clients l'impost de les hipoteques. Llegim a El País, la primera portada. El Suprem, per 15 vots a 13, carrega al client l'impost hipotecari. El Periódico, guanya la banca. La Razón, hipoteques, dos punts, el client paga. El diari Ara, el Suprem es fa enrere i sentencia a favor dels bancs. L'ABC, el client seguirà pagant. El Mundo, el Suprem es rectifica i allibera els bancs de l'impost de les hipoteques. I La Vanguardia, el Suprem es corregeix i resol que pagui el client.
Doncs ja ho veiem
unanimitat
des del principi, que aquesta és la notícia de la jornada, però l'actualitat també ens porta als Estats Units, on, segons els resultats provisionals del recompte, les eleccions legislatives de mig mandat d'aquest dimarts hauran suposat que la marca Trump quedi tocada, però només a mitges.
Sí, perquè les projeccions dels resultats assenyalen que el Partit Republicà hauria perdut el control de la Cambra de Representants, però hauria mantingut el control del Senat.
D'altra banda, el jutge de Bèlgica consulta la justícia europea abans de pronunciar-se sobre el raper Valtònyc.
Almenys fins al 22 de gener no se sabrà quina decisió pren el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El raper ho valora de manera positiva.
El PSOE vol reformar la llei per impedir que Franco sigui un inhumat en espais públics.
Les esmenes a la llei de la memòria històrica preveuen sancions per als responsables de llocs on s'exalti el dictador.
Denúncies, boicots comercials i amenaces contra el periodista i còmic Dani Mateo per un gag amb la bandera espanyola.
El programa El Intermedio s'ha disculpat, però el protagonista del gag diu que la polèmica reforça la validesa de la broma.
Seguim amb més notícies. Els hereus d'un treballador mort podran cobrar els seus dies de vacances no gastats.
El Tribunal de Justícia Europeu dictamina que el dret europeu a rebre una compensació passa per damunt del dret nacional que no ho prevegui.
En successos, macrooperació contra l'explotació laboral de noies vietnamites en centres d'estètica.
S'han fet unes 40 detencions i escorcolls en diversos municipis de l'àrea de Barcelona.
Els telenotícies de TV3 són els informatius més plurals segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Pel que fa a debats i entrevistes, aquest Consell diu que el mitjà amb més diversitat és Catalunya Ràdio, seguit de TV3.
I acabem explicant que el president d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, publicarà un llibre amb una selecció de les cartes que ha escrit durant l'últim any als seus dos fills.
El llibre, que es titula Estimats Lluc i Joana, contes des de la presó, acompanyarà el número de desembre de la revista Sapiens.
I amb els titulars de la jornada ens situem a les 8 i 12.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano. Carnes, pizzas y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Además, menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions: comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris.
Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Un croissant, un mini o un bon esmorzar de forquilla. I just davant de la platja de Fanals? Ara, al restaurant Xaloc, obrim a les 8 del matí perquè gaudeixis de l'esmorzar amb la sortida del sol. Tenim menú diari amb copa de cava inclosa per 14 euros. I els caps de setmana, 21,50. Peix i marisc fresc de la costa, arrossos. Recorda que també tenim menú per a grups. Cuina oberta tot el dia. Gaudeix de la brisa del mar amb els productes més frescos i de temporada. Restaurant Xaloc, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 80 03.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
El Casal de l'Obrera presenta L'hàbit no fa la monja, una comèdia plena de monges i capellans molt especials.
Que yo te digo que esta es una obra que te va a hacer una jartada de reír y si tú no entiendes alguna cosa, no te preocupes, que la Sofía luego te lo traduce poqué a poqué.
Aquest dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 de novembre, a les 9 del vespre, al Casal de l'Obrera.
Tanta santedat me cansa, això és pitjor un pet de puta.
Preu de l'entrada 7 euros. Venda anticipada d'entrades al puntet o bé a taquilla el mateix dia de la funció.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Passen 3 minuts d'un quart de 9 d'aquest dimecres 7 de novembre del 2018. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora i avui l'atenció aquí a Lloret està fixada aquest matí a l'Avinguda de les Alegries. El motiu és que a l'alçada del sector de Sant Quirze, on estan acabant de construir el supermercat Esclat, avui es col·loca l'estructura d'un pont.
Permetrà travessar a peu de banda a banda, connectant així aquest sector i el barri de la Càndida amb la resta de Lloret. La passera compta ja amb els pilars fets a cada extrem. Aquest matí a quarts de 10 hi col·locaran l'estructura superior, tota una peça que completarà aquest pont de vianants.
Amb aquesta obra es dona pràcticament per acabada la primera fase d'urbanització de Sant Quirze. La previsió és que l'Esclat hi obri les portes a finals d'aquest mes de novembre.
Entre aquesta setmana i la vinent es volen ultimar la resta de treballs com una zona de jocs infantils i un camí adaptat, entre d'altres.
Als estudis ens acompanya el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens confirma que és així, eh? Avui arriba aquest pont, l'estructura del pont, que, si més no, anem passant per allà, anem veient novetats cada dia, però això serà encara més espectacular.
Sí, bé, avui, clar, sobretot aquesta maniobra que a partir de les 9 i mitja es tallarà el trànsit a l'Avinguda de les Alegries. Ja ho fem a les, ja es fa a les 9:30 per intentar que el trànsit acabi a les escoles, que ara hi ha moltíssima gent en aquest pas per no interrompre massa, i estaran, suposo que fins al migdia, col·locant aquesta gran estructura, aquesta gran passera, que ha de permetre finalment passar amb seguretat des del barri de la Càndida, Puigventós, fins a la policia o fins a l'institut, que connectarà amb el Rieral, que connectarà dos barris amb una carretera que sempre tots els usuaris d'aquesta carretera hem vist gent creuar, tot i que tenim ara el pas amb el semàfor, pas semafòric amb el pas de peatons. Sí que és veritat que històricament aquí hi ha hagut, molta gent que es desplaça d'un lloc a l'altre, passa per allà, i ara ho podrà fer d'una forma segura i adaptada. Per tant, contents de que això passi en paral·lel a totes les obres que s'estan fent en el centre comercial, que a més d'un esclat van altres operadors, però que una de les exigències perquè això, perquè puguin obrir, perquè tinguin el permís per obrir, és que aquestes obres estiguin acabades, i aquesta és, sens dubte, una de les que tindrà més impacte a nivell visual i que també podrà fer servir molta gent, i que crec que era una demanda molt reclamada des de fa molts, molts i molts anys.
El pont que es col·loca avui, quan serà ja practicable? Avui mateix suposo que serà just, no?
Jo crec que avui serà just, però bé, en els propers dies segur que sí. Ara, avui col·locaran aquesta gran passera, que és d'unes dimensions bastant grans, però bueno, llavors també han de fer les entregues a un costat i l'altre, han de veure que tot estigui bé i suposo que en els propers dies ja estarà a la part de la zona verda, on hi ha aquest camí adaptat que permet salvar la diferència d'alçada que hi ha entre el barri de Puigventós i la carretera. Ja està gairebé acabat, falta veure tota la zona verda amb tot l'ajardinament, però ja es pot veure que s'ha fet un petit asfaltat per respectar també els aparcaments que tenien els veïns en aquella zona i perquè la gent ho pugui fer d'una forma adaptada, és a dir, sense unes pendents que permetin el trànsit de persones i ho puguin fer d'una manera correcta.
No sé si ha tingut contacte amb el veïnat de Puigventós, al barri de la Càndida. Els veïns estan contents amb tot, en el sentit que s'està apropant d'alguna manera aquest barri, al municipi, no?
Soc el regidor del barri, que jo crec que d'una manera encertada, perquè al final sabíem que aquest sector s'anava a desenvolupar. La veritat, home, que ha causat bastantes molèsties i intentem mediar entre les obres que ara arriben al seu final, però bé, disculpar-me amb els veïns. Hem intentat que totes aquestes obres, intentar mediar entre els que estaven fent les obres i els veïns, perquè és que genera tota una sèrie de molèsties, intentar donar compliment a tot allò que posava aquest pla parcial, que s'està fent i s'acabarà, i més si el supermercat o aquest centre comercial vol obrir a final de mes, però és evident que porta molt de temps amb unes obres que genera una sèrie de molèsties, perquè hi ha molt de trànsit a camions, per el dia a dia d'una obra, però també el resultat final jo crec que serà molt bo. En Lloret de Mar, amb la recepció d'aquesta obra, guanya aquesta passera, tindrà tota l'avinguda de tota la que era la pujada de Puigventós, que ara serà l'avinguda de la Càndida Masgrau, estarà amb una vorera ampla, amb arbres, ben il·luminat, amb una zona verda, amb jocs infantils, amb aquest espai que permetrà tenir una nova escola, amb una passera. Crec que al final d'aquest recorregut, que ha estat llarg i que han sigut unes obres que han durat molt de temps, serà bo pels veïns, i intentarem durant aquests dies també que tot s'ajusti i anar fent aquells petits ajustos que a vegades en les obres queden per l'últim moment i que també són importants. Intentarem donar demanda, estem en contacte amb els veïns i intentant escoltar les seves peticions. Crec que es donaran totes en aquests propers dies, però de totes maneres les que no estiguin fetes es aniran fent, i al final l'important és que al final d'aquest camí estiguin fet tot allò que es va dir.
què podem explicar dels costos? No sé si té el detall del pont que es col·loca avui o el...
Sí, ara
en general...
La fase d'urbanització que ha costejat la Junta de Compensació, en el qual hi ha diferents empreses i que també, tant per ser molt petit, hi ha l'Ajuntament de Lloret de Mar. El cost de totes les dues fases que comprenia eren uns 8 milions d'euros. Nosaltres creiem que aquí, no sé els números exactes, però serien uns 5 o 6 milions d'euros, que és el que ha costat, bé, les dues rotondes que veiem, tots els serveis que s'han renovat, que passen per sota, el fet de portar la llum. Una de les coses que ha generat també més molèstia, no només en aquest barri, sinó en altres, és portar llum fins aquí, de la subestació de Serra Brava, pel barri de Can Vallell, que s'han hagut de fer tot un seguit per mirar de soterrar aquesta llum. S'ha tingut que obrir tots els vials, el parc infantil, la passera, totes aquestes coses tenen un gran cost d'urbanització que, evidentment, ha fet aquesta junta de compensació, i que amb la recepció d'aquestes obres podran fer l'obertura d'aquest gran centre comercial.
I perquè la gent s'ho pregunta, que quedi clar el tema de la despesa, sí que, com vostè comenta, l'Ajuntament té una petita part, no. Però els empresaris, que són els interessats en obrir allà els negocis,
sí, són els que acaben pagant. L'Ajuntament no ha pagat aquí, vull dir, té una part molt petita, però qui ha pagat realment aquí han estat aquesta Junta de Compensació formada per diferent gent, però clar, l'Ajuntament aquí, si el que s'ha d'assegurar és que tot allò que es va dir que es faria es faci bé i es pugui recepcionar d'una manera que sigui correcta i que, bé, i que duri molts anys.
Dit de manera planera, si no està tot tal com s'havia promès, no obren portes.
Si no està recepcionat, si l'Ajuntament... A veure, sempre hi han petites coses que sí, però les coses importants, com són aquesta passera, el tema dels jocs infantils, el tema del portar la llum, que era una obra molt important, totes aquestes coses és la condició perquè puguin obrir, i aquestes obres s'han anat fent en paral·lel, la construcció del supermercat i les obres d'urbanització.
Ha comentat, regidor, el tema de l'escola, que també entra en aquesta zona. Possiblement serà aquesta, encara no és segur, però aquesta futura escola que s'ha d'obrir a Lloret podria anar ubicada...
Home, tindria tot el sentit que aniria ubicat aquí. Són 10.000 metres quadrats i, bueno, estem en conversa amb la Generalitat quan donin l'okay, evidentment, Lloret de Mar tindrà un lloc privilegiat aquí, amb tots els serveis, acabat nou d'urbanitzar i que creiem que és un equipament que a Lloret li fa falta, que ja es va preveure el seu dia i que esperem veure en els propers anys.
Ja es tanca ara aquesta etapa del Pla de Sant Quirze i de moment la resta ja s'anirà veient?
Sí, bueno, això depèn d'aquesta Junta de Compensació, que el que ha de fer és tirar endavant si vol seguir amb aquesta segona etapa. De moment aquí s'acaba aquesta primera etapa, que comprenia aquesta gran zona comercial i que també zones d'oficines i diferents coses que hi ha aquí en aquest sector, diguéssim que és la zona compresa d'entre davant de l'oficina de turisme fins al barri de Puigventós. Seria com aquest triangle que comprèn el Lidl, que ara contindrà aquest Esclat, i tot aquest sector seria la primera etapa. Amb això, amb aquesta passera, amb aquestes obres d'urbanització, amb l'obertura del supermercat, acabaria aquesta primera etapa.
I per tancar ja el tema, i tot i que no és ben bé competència de l'Ajuntament, la gent s'ho pregunta, hi va aquest Esclat i altres negocis encara una mica per determinar?
Sí, jo, la veritat, l'Ajuntament aquí no... Bueno, tenim alguna informació, però la que pot tenir tothom, i jo sé que a la part de baix hi va Esclat i Burten, i a la part de dalt encara estan operadors per definir, però és una zona comercial molt gran. Només pensem en la zona d'aparcament que hi van, són gairebé 1.000 cotxes. La part de baix són 8.000 o 1.000 metres quadrats, a dalt també, de zona comercial. Per tant, alguns operadors vindran, no sé quin, però ara sí que el que estava determinat en tirar-ho endavant, en obrir, que d'alguna manera té pressa, i ho sabem perquè ha estat a través del SOM treballant per buscar gent per poder obrir aquest supermercat, és a final de mes. Aquest gran operador, que és Esclat, que ocupa una superfície de 5.000 metres quadrats, per tant, és un, És un supermercat, un hipermercat comarcal gran que permet donar multiproducte, que tindrà moltes coses. Sí, és molt gros, quasi ocupa un quart de tota aquesta zona comercial. I aquest sí que a final de mes sabem que volen obrir, i per això aquests últims dies ja veiem que la urbanització es va accelerant a ritme de que aquestes obres es vagin fent en paral·lel. També és normal que algunes coses deixin pel final, perquè si has de treballar en aquest centre comercial, hi ha molt de pas de camions, i tampoc el que volen és deixar tota la infraestructura d'urbanització les millors condicions. Per tant, algunes coses les col·loquen els últims dies per tal de no mirar de trencar tot allò que estan fent. Uh-huh. En aquest sentit, sí que s'entén una miqueta aquesta pressa dels últims dies de veure que cada cop va més ràpid. Uh-huh. I que queden uns dies. No sé, avui estem a dia 7, no? Doncs quedaran uns 20 dies perquè es pugui obrir.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Urbanisme, li agraïm, com sempre, que hagi passat per aquí, pels estudis de la ràdio, a comentar, en aquest cas, tot aquest tema relacionat amb el sector de Sant Quirze i, sobretot, aquest pont que es col·locarà avui al matí. Recordem que l'Avinguda de les Alegries quedarà tallada durant unes hores. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Ara mateix passa un minut de 9:15. És un bon moment per saludar en Miquel Bernis, que ens fa arribar tota la informació de la previsió del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Després d'un matí força fred, el que esperem per avui és un migdia més càlid que els anteriors, amb temperatures que han de pujar més i que s'han de situar ben bé un parell o tres de graus per sobre dels valors dels dies anteriors. Encetem així una tongada de dies en què el migdia serà més agradable. Els pròxims dies, demà i divendres, poden baixar lleugerament les temperatures, però de cara al cap de setmana esperem que encara pugin més i que tinguem una sensació d'estiuet, sobretot diumenge, amb temperatures fins i tot per sobre dels 20 graus al migdia. Per tant, de moment, aquest tram inicial del mes de novembre, com a mínim fins al dia 15, es preveu un ambient poc fred en general i amb temperatures bastant altes per l'època. El vent de garbí es deixarà sentir avui també moderat, sense ratxes fortes, però igualment protagonista, i encara, de fet, demà en alguns moments del dia continuarà bufant, sobretot a última hora. Esperem que avui sigui un dia amb força sol, alguns intervals de núvols ens aniran creuant, però més aviat poc espessos. En canvi, demà un canvi de temps més important. Demà a la tarda sí que esperem una tongada de pluges que sobretot afectarà comarques de l'oest i del centre de Catalunya, però que a última hora o ja durant la nit també arribarà a deixar algunes gotes en molts punts de la costa i probablement també a la selva marítima. Per tant, plogims o pluges febles demà al vespre o divendres de matinada. En canvi, després s'obriran clarianes. Dissabte, al pas d'un altre front, tornarà a mantenir el cel mig ennuvolat, però no farà ploure. Diumenge farà més sol. En definitiva, successius canvis de temps, però la majoria poc actius i no gaire importants. Com dèiem, les temperatures a l'alça, sobretot les del migdia i especialment de cara al cap de setmana.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i a l'espera d'aquests canvis meteorològics hem d'informar que avui tenim ara mateix a aquesta hora al barri del Rieral, on hi ha la caserna de la Policia Local i Protecció Civil, 14 graus, 60% d'humitat, força baixa per tractar-se de Lloret de Mar. I aquí al centre del municipi, 15 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que avui, dimecres 7 de novembre, és unànime en escollir el titular destacat de la jornada. Guanya la banca, diu el Punt Avui. Més explicatiu és el Diari de Girona. El Suprem rectifica i dicta ara que el client pagui l'impost de les hipoteques. El tribunal va decidir desestimar els tres recursos plantejats i fer marxa enrere per 15 vots a 13, enmig d'una gran divisió després de dos dies de debats. Expliquen aquests rotatius que hi ha indignació política, mentre que els consumidors acusen la banca de pressionar els jutges i ja anuncien recursos a Europa. D'altra banda, també una notícia que és destacada a l'àmbit nacional és la clatellada a Espanya per haver jutjat Otegi sense garanties. A Estrasburg dona la raó al líder basc. De fet, el Tribunal dels Drets Humans ho ha fet per unanimitat, tot i que hem de dir que això no suposarà cap conseqüència ni cap sanció pel govern espanyol. Diari de Girona i El Punt Avui també coincideixen en publicar que el ple de demà a Figueres no inclou la renúncia de Marta Felip. L'alcaldessa ha ajornat aquest punt per uns dubtes jurídics i ara té fins al 15 de novembre per plegar. Assegura que ho farà dins d'aquest termini. Una altra notícia destacada de la jornada. El Barça ja és als vuitens de la Champions. Empat amb l'Inter a un gol en un partit en què va mereixer guanyar, segons El Punt Avui. El diari de Girona afegeix que Messi, sense l'alta mèdica, va veure el partit des de la graderia. Més notícies, ens quedem a la portada del Punt. L'Ajuntament ha invertit un 20% més a les fires de Girona. Creix el públic a espais com la Copa. El diari de Girona publica sobre aquest tema que unes 55.000 persones han passat pels concerts nocturns de la Copa aquest any. A Blanes, un motorista s'encasta contra el cap i en destrossa la porta. A Sant Jordi d'Esvalls han de pagar 45.000 euros per no haver declarat uns sous a càrrecs. La Nilstar de Blanes arriba a un acord amb Endesa i recupera la llum. També destaca aquest rotatiu que inicien les proves d'amiant al carrer Barcelona de la població de Girona.
Més titulars de la jornada. En un únic sentit, avui el Suprem es desdiu i retorna als clients l'impost de les hipoteques. Així El País avui ho anuncia. El Suprem, per 15 vots a 13, carrega al client l'impost hipotecari. El Periódico, guanya la banca. La Razón, hipoteques, el client paga. El diari Ara, el Suprem es fa enrere i sentencia a favor dels bancs. L'ABC, el client seguirà pagant. El Mundo, el Suprem es ratifica i allibera els bancs dels impostos de les hipoteques. I La Vanguardia, el Suprem es corregeix i resol que pagui el client.
Doncs aquest tema, aquesta decisió portarà cua, però l'actualitat també ens porta als Estats Units, on, segons els resultats provisionals del recompte, les eleccions legislatives de mig mandat d'aquest dimarts hauran suposat que la marca Trump quedarà tocada, però només a mitges.
I és que les projeccions dels resultats assenyalen que el Partit Republicà hauria perdut el control de la Cambra de Representants, però hauria mantingut el control del Senat.
El jutge de Bèlgica, per la seva banda, consulta la justícia europea abans de pronunciar-se sobre el raper Valtònyc.
Almenys fins al 22 de gener no se sabrà quina decisió pren el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El raper ho valora de manera positiva.
El PSOE vol reformar la llei per impedir que Franco sigui inhumat en un espai públic.
Les esmenes a la Llei de la Memòria Històrica preveuen sancions per als responsables de llocs on s'exalti el dictador.
També relacionat amb el nacionalisme espanyol, denuncies, boicots comercials i amenaces contra el periodista i còmic Dani Mateo per un gag amb la bandera espanyola.
El programa L'Intermedio s'ha disculpat, però el protagonista del gag diu que la polèmica reforça la validesa de la broma.
Els hereus d'un treballador mort podran cobrar els seus dies de vacances no gastats.
El Tribunal de Justícia Europeu dictamina que el dret europeu a rebre una compensació passa per damunt del dret nacional que no ho prevegui.
En successos, macrooperació contra l'explotació laboral de noies vietnamites en centres d'estètica.
S'han fet unes 40 detencions i escorcolls en diversos municipis de l'àrea de Barcelona.
Els telenotícies de TV3 són els informatius més plurals segons el CAC.
Pel que fa a debats i entrevistes, el mateix Consell de l'Audiovisual diu que el mitjà amb més diversitat és Catalunya Ràdio, seguint de TV3.
I acabem fent-nos ressò que el president d'Esquerra i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, publicarà un llibre amb una selecció de les cartes que ha escrit durant l'últim any als seus dos fills.
El llibre, que es titula Estimats Lluc i Joana, contes des de la presó, acompanyarà el número de desembre de la revista Sapiens.
Els diaris parlen de Lloret.
A la pàgina 13 del diari de Girona s'hi explica una notícia que comentarem ara al Bon Dia Bon Hora, i és que Iniciativa Esquerra Unida de Lloret i de Vidreres per tothom proposen solucions per la inseguretat de la C63, la carretera que uneix els dos municipis. A la pàgina 35 del Punt Avui, article d'opinió del lloretenc Joan Domènech, titulat Commemoracions constants, en què explica que la Girona grisa ha donat pas a una capital alegre. I a l'apartat de necrològiques ens fem ressò, tal com ens informa també la funerària Sant Romà, de la defunció de Montserrat Coll Taulina, que va morir abans d'ahir als 87 anys. Era de Lloret, vídua de Pere Comas Ribes, i deixa dos fills. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals. La Biblioteca Municipal, els dissabtes, a 12:45 del matí, a la sala infantil, ofereix el Racó dels Contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre. Aquest dissabte,
Pepa Contes i Esther Jaume presenten Contes dibuixats, Ser nena.
El Racó dels Contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora.
Doncs seguim avançant, 4:45, i ho explicàvem, ho veiem ara al diari, els grups municipals d'Iniciativa Esquerra Unida de Lloret i Vidreres per Tothom reclamen millores a la carretera C63 amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i evitar més accidents de trànsit en una via considerada perillosa pels veïns.
Recordem que aquest estiu hi va haver un xoc frontal amb 4 morts i 2 ferits greus.
Per aquest motiu, els grups han fet un seguit de propostes exposades ahir dimarts en una roda de premsa conjunta a la localitat vidrerenca.
Entre les accions hi ha reduir la velocitat a les zones on s'han produït més sinistres, crear carrils de desacceleració i d'incorporació en els accessos i sortides de les urbanitzacions i construir passos subterranis o elevats per facilitar la mobilitat dels vianants. A més, també consideren que cal adequar els vorals des de la sortida de Lloret fins al túnel de Montoriol.
Elena Valverde, regidora de Vidreres per Tothom, assenyala alguna de les propostes i recorda que el desdoblament d'aquesta carretera no és possible a causa de la presència de les urbanitzacions.
Sabem que desdoblaments són complicats perquè, clar, no hi ha puesto per tema de urbanització. Llavors, el que és el tema de reducció de la velocitat, pues, posar-hi, no sabem si temes de semàfors, i llavors també fer el que són passos a nivells, o siguin per alt o per baix, per als temes dels vianants.
Els dos partits demanaran en els pròxims dies les opinions dels veïns de les diferents urbanitzacions que hi ha al llarg de la C63, una via molt utilitzada pels lloretencs i que també acull el pas de turistes. Es calcula que hi circulen al voltant de 7.000 vehicles cada dia.
A més, les dues formacions presentaran una moció conjunta en els propers plenaris dels dos ajuntaments i traslladaran aquestes propostes al grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
La intenció és que la Generalitat, que és l'únic òrgan que pot actuar en aquesta via, inclogui una partida en els pressupostos per a realitzar aquestes millores i que els serveis tècnics puguin fer les validacions corresponents.
Per ampliar la informació, donem pas amb Moisès.
Ens acompanya als estudis Miguel Gracia, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Lloret de Mar. Molt bon dia.
Bon dia.
Reclameu millores per millorar la seguretat a la C63.
Sí, el que está claro, lo que está claro es que tenemos un problema en esa carretera. Se ha convertido en una vía interurbana más que en una vía rápida. Hay una serie de urbanizaciones y una serie de personas que utilizan cada día esa vía para trasladarse de sus respectivas viviendas a las urbanizaciones hacia Lloret o de sus respectivas viviendas a las urbanizaciones hacia Vidreras. Por lo tanto, estamos hablando, como he dicho, de una vía interurbana, de una vía de utilización diaria, donde la Generalitat en su estudio dice que cerca de 7.000 vehículos diarios circulan por ahí. Como ya sabemos, esa carretera, la C63, tiene una serie de puntos negros que sobre todo coinciden con las entradas en las urbanizaciones. Aquí en Lloret las que más afectación tienen es la entrada a la urbanización Los Pinares y la de Lloret Ver. Y queremos que la Generalitat actúe en esta carretera solucionando estos puntos negros para que no se vuelvan a repetir episodios como los que sucedieron este verano y como los que también suceden a lo largo del año y los que han sucedido anteriormente en otros años.
També explicàveu que és un pas també pels turistes que venen aquí a Lloret de Mar.
Sí, és la principal, más que la C32, que es la apuesta de este ayuntamiento, creemos que también es los turistas que vienen del norte de Europa, que vienen en autobús, que vienen en avión, que llegan al aeropuerto de Gerona, es la vía, es la entrada que reciben, es la vía por donde entran a Lloret de Mar. Por lo tanto, también mejorar esa carretera en este sentido. Pero principalmente nuestra actuación va dirigida a las personas que vivimos todo el año aquí y a las personas que tienen ese problema de circulación y que sufren a diario esos puntos negros.
¿Heu fet ya algunas propuestas? ¿Quiénes son?
Tenemos algunas propuestas que coinciden sobre todo también porque es esta carretera, como se puede ver, circula el transporte público y hace determinadas paradas que donde no encontramos ni pasos subterráneos para cruzar la carretera. Como es obvio, no hay pasos de vianants, es una comarcal, pero tampoco tenemos pasos elevados. Lo que queremos es que se hagan actuaciones en ese sentido para mejorar o se hagan pasos elevados o pasos subterráneos para que los muchachos y las personas que cojan el autobús y sean dejados en las entradas de las urbanizaciones puedan cruzar con seguridad la vía. Y sobre todo también las actuaciones, pues como la que se hizo en la entrada de Lloret Residencial Agua Viva, después del túnel, se colocó un radar y se hicieron carriles de incorporación, de aceleración y deceleración para poder entrar las vías. Pues son esas las actuaciones que pedimos, pero como repito, tenemos un documento que se entregará a las asociaciones de vecinos y a las diferentes entidades de las urbanizaciones para que hagan sus aportaciones y lo puedan mejorar. Tranquilamente ellas pueden hacer sus aportaciones porque igual estas son nuestras ideas, pero la gente que està allí tiene otras ideas que serán válidas igualmente.
Tot això ho traslladareu al Parlament perquè hem de deixar clar que les actuacions només les pot fer la Generalitat.
Sí, la vía depende de la Generalitat y las actuaciones tiene que hacer la Generalitat. Las trasladaremos a nuestro grupo parlamentario, en el Parlament, a los comuns, para que hagan propuestas de resolución o lo incluyan en los presupuestos venideros. Este tipo de actuaciones se incluyen los presupuestos venideros o las actuaciones que crean pertinente. Aquí a nivel local, los dos grupos, no, tanto los de Videras Pertutón como nosotros, ICV aquí en el Ayuntamiento, lo que sí vamos a empezar es por unas mociones, serán iguales en los dos municipios, mociones para que los plenos del Ayuntamiento empiecen a presionar a la Generalitat para que se vea que hay un problema en el territorio, un problema que afecta a las personas que viven en esas urbanizaciones y se ponga por fin una solución.
¿Será para el próximo plenario, entendemos?
Seguramente sí, porque en Vidreras se hacen los plenos cada dos meses y los compañeros informan que toca ahora a final de noviembre, por lo tanto coincidiremos, seguramente sea para el siguiente pleno.
I en el cas de la recollida de propostes per les urbanitzacions, ¿quins temps s'han previst?
A ver, los tiempos, nosotros vamos a trasladar el documento que hemos hecho a las urbanizaciones, a las entidades de vecinos, a las entidades de las urbanizaciones, trasladaremos a nuestro grupo parlamentario las propuestas y supongo y que más o menos para principio de año podríamos tener una reunión entre el grupo parlamentario, nosotros y el resto de las urbanizaciones aquí o en Lloret o en Vidreras para intentar ya, como se dice aquí en Cataluña, poner fil a la agulla.
En aquest sentit entenem que aquesta proposta, aquesta intenció de millorar la seguretat arriba per als accidents últims que hem viscut especialment, però també heu recollit queixes dels veïns?
Sí, molts veïns a nivell personal sí que s'apropen a mi i em diuen que s'ha de posar a mi personalment i a gent del meu grup. Parlo ara a nivell personal, sí que tinc coneguts que venen a les urbanitzacions i sempre em parlen de que hi ha un greu problema a les entrades i sortides de les urbanitzacions. Jo crec que aquí a Lloret no estem secs i es sap que tenim un problema a les entrades i sortides de determinades urbanitzacions. Dic la primera perquè és veritat, aquí als Pinares tenim un problema i no és la primera vegada que hi ha accidents allà. Al llarg de l'any tenim varis accidents, llavors tenim un greu problema i s'ha de posar atenció i hem de solucionar aquest problema, sobretot perquè és a la gent del territori, a la gent d'aquí de Lloret, al que li afecta principalment.
Doncs, Miguel Gràcia, regidor d'Iniciativa, gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio i estarem pendents de com avança tot.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 12 minuts per arribar a les 9. Continuem el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret. Tenim per davant un cap de setmana de teatre amb dues propostes que aposten per obres de proximitat i de petit format. Divendres, Firefly a l'Hotel Monterrey i dissabte, Peccatum a una de les sales d'assaig del teatre. Ens fixem en la proposta d'aquest divendres. És de la companyia La Calòrica i es representa el Monterrey amb les últimes entrades ja a la venda. Després de l'estrena al teatre Tan Tarantana, de nombroses actuacions al territori català i dos premis butaca,
dos premis Max i un premi a la crítica, Firefly arriba a Lloret dins del cicle Lloret Espai Off, amb un enginyós text de Joan Iago i una sòbria direcció d'Israel Solà. El muntatge és senzill, amb quatre intèrprets, una taula i quatre cadires. L'argument és aquest: quatre amics intenten organitzar-se després que l'empresa on treballen els comuniqui l'obertura d'un ERO, un expedient de regulació d'ocupació. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de feina i, però, de quina manera o de què servirà? Realment val la pena lluitar per aquesta feina que tenen? No seria millor que ho deixessin estar i intentessin convertir en realitat aquella brillant idea que van tenir anys enrere? Són les preguntes que sorgeixen durant Firefly dins del cicle Lloret Espai Off. Insistim, aquest divendres a les 9 de la nit. L'autor de Firefly és Joan Iago, el tenim al telèfon i saludem, bon dia. O el teníem al telèfon i se'ns ha tallat aquesta comunicació. Com diem, amb ell volem parlar sobre aquesta obra que arriba a l'Espai Off aquest divendres a Lloret de Mar. Ara reprenem la comunicació amb ell. Ara sí que tenim a Joan Iago al telèfon i el saludem. Bon dia.
Bon dia, disculpes, no sé què ha passat.
És la comunicació del telèfon que sempre pot passar. Dèiem, l'obra es diu Firefly. De què va l'obra?
Doncs l'obra és la història de... Ara sentia que ho explicava. Són quatre amics que després de veure's en situació de veure la seva feina amenaçada perquè la mitjana empresa tradicional en la que treballen de cop els diu que hi haurà acomiadaments massius i amb efecte immediat, intenten organitzar-se per, amb el primer objectiu de crear un comitè d'empresa per una empresa que no en té, és a dir, de demostrar una oposició pacífica i organitzada de base sindical al problema amb el que es troben. La cosa és que per aquestes coses de la vida, quatre amics es reuneixen, comencen a parlar, com ho fem així, ho fem així, i de cop comencen a plantejar-se, i si fem una cosa diferent? I si ens plantegem, en lloc de... lluitar per defensar aquests llocs de feina, tirar endavant una antiga idea que vam tenir fa molt de temps, de crear el nostre propi negoci, crear la nostra pròpia línia, etc. Els personatges es veuen afectats per la... afectats o, millor dit, inspirats per les polítiques a favor de l'emprenedoria que s'han posat molt de moda a partir de la crisi europea, tota aquesta idea de sigues el teu propi cap, a través d'emprendre, busca el teu propi projecte, desenvolupa la teva part creativa, que són consignes que no és que nosaltres les critiquem amb la totalitat, perquè hi ha idees que nosaltres mateixos ens semblen interessants. Jo mateix sóc un treballador freelance i algú podria dir que sóc un emprenedor. Però creiem que aquestes idees es tornen tramposes en el moment en què el govern, la banca, la patronal les utilitza amb l'objectiu de maquillar les xifres d'atur i amb l'objectiu de responsabilitzar els treballadors de la seva pròpia desgràcia, no? Pràcticament sembla que t'estan dient si estàs a l'atur és una mica per culpa teva, perquè no tens cap idea suficientment bona per crear la teva pròpia empresa. És aquest missatge tan agressiu i en el fons tan ridícul de que la crisi a Espanya ha sigut culpa de la seva manca de cultura emprenedora.
Tot i l'argument, es tracta d'una comèdia.
Absolutament, és una obra on l'espectador comença a riure en el minut 2 i ja no para de riure fins al final, tot i que pel camí veu com una gent fa un pla d'empresa, passa pel moment del naming, de posar-li nom a l'empresa, es parla de qüestions industrials, econòmiques, etc. Però la situació és infinitament humana. Són quatre amics amb un problema que s'organitzen per solucionar-lo. I l'obra és un constant debat entre els objectius individuals, el que jo necessito a la meva vida, i els objectius del grup, el que tots quatre, els quatre personatges necessiten. Aleshores, ens està passant una cosa molt maca. Al principi pensàvem, ai, potser aquesta obra només interessa als emprenedors. I tot el contrari, és una obra que interessa a qualsevol persona que hagi intentat organitzar-se per crear un grup de música, una associació de veïns, un casal, el que sigui. Perquè al final parla d'organitzar-se per intentar fer una cosa junts. Nosaltres creiem que molta gent se sentirà identificada.
Mm-hmm. Per acabar, què n'opines que es faci en aquest format, Lloret Espai Off, teatre fora del teatre, en aquest cas, en un hotel i amb pràcticament totes les entrades venudes?
Doncs pel que fa al canvi, diguem, del format, molt interessant. Quan ens ho van comentar, vam passar per la primera pantalla, no? Que és que dius, ui, que raro, un hotel, però de seguida em va semblar molt divertit. I la veritat és que les característiques escèniques de Fairfly demanen un cert... ja demanen d'entrada un espai especial, perquè com l'obra és una reunió de quatre personatges al voltant d'una taula que entre cervesa i cervesa van creant la seva empresa, per nosaltres sempre ha sigut molt important que l'espectador se senti partícip de la reunió. Aleshores, seiem a l'espectador al voltant de la taula amb els actors, cosa que ja fa d'entrada que sempre que anem a un teatre hem de canviar una miqueta la disposició, hem de moltes vegades pujar el públic sobre l'escenari prescindint de la platea. Aleshores, mira, que millor que directament surti de l'espai teatral. Creiem que l'experiència de l'espectador que vegi l'obra Lloret serà única i serà molt xula. I sobre el fet de tenir la platea plena, doncs la veritat és que molt content. Des de l'estrena de Fairfly no ha parat de donar-nos alegries, la vam estrenar al tant en tant amb l'objectiu de fer 3 setmanes i ja portem gairebé 2 anys havent passat per la Villarroel, havent recollit premis, i la resposta del públic sempre ha sigut molt bona. Sí que estem molt contents.
Doncs ho comprovarem aquest divendres aquí a Lloret de Mar a les 9 de la nit. Joan Iago, gràcies per aquesta informació, aquesta comunicació, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i les 9 en punt del matí. Seguim parlant de teatre perquè avui a les 9 de la nit el Teatre de Lloret fa una sessió de portes obertes per poder tastar l'aula per adults. Ampliem aquesta informació amb la nostra companya Rosa Giral.
Parlem de l'aula de teatre per adults amb un dels responsables, l'actor Joan Romà Ortiz. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia, Rosa.
Per què feu aquesta sessió de portes obertes?
Doncs bàsicament per si hi ha alguna persona interessada en tot el tema aquest de l'aula de teatre, doncs, però té allò certs reparos, diguéssim, pues, que pugui venir, ens pugui conèixer, preguntar dubtes i aclarir, doncs, si s'apunta o no s'apunta a l'aula de teatre. Però també és una mica una masterclass, no? De dir, tant per qui he vist que hi havia apuntat, tant vindrà gent que no sap si s'apuntarà, com gent que ja té clar que vindrà, però així ja ens comencem a conèixer, i la idea està plantejada com una masterclass de teatre per, bueno, amb uns exercicis xulos i divertits perquè t'apassioni encara més.
Serà una mica un tastet, no?, de lo que es farà en el curs.
Sí, diguem que sí. Bueno, treballarem, són uns exercicis que tenim preparat, això ho muntem amb l'Albert Montaner, que també és profe de l'aula, i són uns exercicis perquè, bueno, sobretot i d'entrada per passar-nos-ho molt bé fent això que tant ens agrada, que és fer teatre.
Joan Romà, l'aula de teatre per adults comença a finals de novembre. Què aprendran els alumnes en aquest curs?
Això seria una mica llarg d'explicar.
Fem un resum.
Però així resumidament, mira, d'entrada no... Tampoc és que diguem que la idea principal d'una aula de teatre sigui la formació d'actors purament, no? Perquè a més, tenint en compte que ja són gent gran, adults, que, bueno, t'agrada el teatre, i bàsicament jo com ho enfoco és que estimis encara més el teatre, no? Aleshores, cadascú treu les seves pròpies conclusions al llarg del seu taller. Hi ha qui li interessarà més, doncs, el tema de la desinhibició, que jo crec que és un tema molt important. Gent que diu, hosti, jo és que sempre passo molta vergonya, pues aquí aprens tècniques per no tenir vergonya, per parlar davant del públic, per exemple, no? Cadascú, diguéssim, pot treure el seu propi suc de què és el que més li agrada treballar. I això per mi és el més interessant. Una cosa molt interessant també són... la relació social, saps? Gent que ve d'àmbits molt diversos i de moltes característiques diferents, saps? Doncs acaben fent una relació que és molt xula, i és una de les coses que sempre més valoro en aquest tipus de grups. aprenem a valorar autors, a llegir textos i treure-li molt de suc, que és purament la interpretació. Tot depèn també del feeling de tot el grup, saps? Un cop el grup ja està establert, pues, tu vas veient què pots treballar més i què pots treballar més.
Doncs tots aquests reptes ens semblen fantàstics plantejats des d'un escenari teatral i amb totes aquestes ganes i voluntat. Joan Romà Ortiz, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Bon dia.
D'aquesta manera, a pocs segons per arribar a les 9 del matí, acaba el Bon Dia, Bona Hora. L'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar tornarà puntualment demà a les 8 del matí. Ara, seguidament, us deixem amb l'Hora en Punt i el programa En Veu Pròpia.